Va, que tenim coses molt interessants a explicar quan passen 20 minuts de les 5 de la tarda. Parlarem de Tesla. Marta Cailà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una empresa que està en boca de tothom, que sembla que no passa pel seu millor moment. I parlarem de les diferències entre fabricar un cotxe a Europa o fabricar-lo a la Xina, des del punt de vista econòmic, com altres qüestions. Per exemple, començant per l'economia espanyola, que serà la més perjudicada d'Europa pel canvi climàtic. Segons un estudi publicat per la revista científica Nature, la renda per càpita a Espanya reduirà quasi un 18% fins al 2049, força més que a França, on es reduirà un 13%, o a Itàlia, on baixarà un 15%. En el cas de Catalunya, s'ha estimat una reducció de la renda per càpita del 17,6%. A escala global, encara que les emissions de diòxid de carboni es redueixin dràsticament, per exemple, a partir d'avui mateix, es calcula que es perden o es perdran 38 bilions de dòlars anuals.
Bilions amb B, eh?
Sí, sí, bilions de dòlars anuals a finals de la dècada del 2040. Ho comentarem tot plegat amb Santiago Niño Becerra, doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Damunt la taula, temes molt interessants. Començarem per aquest, perquè precisament demà, professor, joves ecologistes de tot el planeta han convocat una vaga mundial pel clima sota el lema «El futur s'asseca». I la nostra casa està en flames. Hi haurà protestes a centenars de ciutats del món, entre elles Barcelona. I la meva primera pregunta és per què no s'actua contra el canvi climàtic si està claríssim, si són claríssimes les conseqüències, per exemple, econòmiques, que acabem d'explicar.
Bé, el gran problema és que el creixement econòmic que es va posar en marxa, el model de creixement econòmic que es va posar en marxa quan el sistema capitalista va començar a funcionar cap al 1820, a començaments del segle XIX, era un model que era contaminant. És a dir, durant tots aquests anys, des del 1820, bueno, i abans també, no? Però sobretot aquests darrers anys, s'ha crescut perquè s'ha contaminat. De quina manera? El sistema de producció ha sigut un sistema de producció contaminant, que a la vegada ha suposat, ha donat per suposat, que a l'entorn era un abocador gratuït. A l'entorn vull dir les aigües, la terra, sí, l'aire, era un abocador gratuït on llançar les deixalles i les escombraries que aquest model productiu generava. Bé, això pensem que va ser així, però literalment així, sense considerar absolutament res, fins a finals dels anys 60. Del segle XX, comencen les primeres publicacions i la primera recerca sobre l'impacte de el procés de producció sobre el medi ambient. El que passa és que la conscienciació real no es produeix fins a finals dels anys 90. De fet, el Partit Verd alemany és un partit dels anys 80 que tenia una importància absolutament marginal. És a dir, hem arribat a un punt en què si volem realment reduir l'impacte climàtic que té el nostre model productiu, deixant de banda que hi han conseqüències que no les podrem tirar enrere, però si volem almenys intentar reduir aquest impacte, el creixement baixarà i el nostre benestar material també baixarà. Què significa això? Evidentment que els polítics, independentment del seu color, independentment del país, clar, això s'ho miren de reull, perquè significa dir als seus votants reals o potencials hem de prendre una sèrie de mesures que tindrà un impacte sobre el vostre benestar. És molt complicat.
És molt complicat. Hi ha gent que no vol sentir la realitat, i la realitat no només és ecològica, sinó, com ens acaba d'explicar, és econòmica i d'un gran impacte. Segons aquest estudi publicat a Nature i que han elaborat investigadors de l'Institut d'Investigació de l'Impacte Climàtic de Potsdam, a Alemanya, els ingressos de l'economia mundial baixaran de mitjana un 19% pel canvi climàtic fins al 2050. Jo ho trobo molt ràpid, és a dir, perdem molts diners en molt poc temps.
Sí, perquè l'impacte, és a dir, i això sí que està molt, molt estudiat, és a dir, l'impacte de la contaminació i de la degradació ambiental creix exponencialment, és a dir, no creix linealment. És a dir, si es veu una curva, torno a dir que això està molt estudiat ja a aquestes alçades, si es veu la curva d'evolució des de començaments del segle XIX, a partir de finals de la Segona Guerra Mundial es dispara. Es dispara, però, torno a dir, exponencialment. Clar, ara algú dirà o pensarà, bueno, sí, clar, és que a partir de la Segona Guerra Mundial el creixement econòmic també es dispara. I sí, evidentment, és així. A la vegada s'han posat en marxa o s'han posat en marxa sistemes de reducció de costos, que això no està perfectament vinculat a la producció, al creixement, però, bueno, es van posar en marxa sistemes de reducció de costos que incrementaven la contaminació. Per exemple, el que jo dic el model Kleenex, no? Un sol ús, usar i llançar, etcètera, etcètera. Clar que això ha generat una brutalitat de deixalles que, per exemple, no sé, el fast fashion, bueno, tota una sèrie d'estratègies orientades a la reducció de costos, que és clar, això ha tingut un impacte addicional sobre la contaminació. I a sobre, evidentment, el nostre model de vida, influït per la publicitat, per la nostra comoditat, etcètera, etcètera, clar, això ha afegit o està afegint més problemes a aquest model o a aquesta situació mediambiental. Molt complicat.
Escolti'm, quan parlem de canvi climàtic, dona la sensació que és una cosa que la generació actual, bueno, ens preocupa evidentment, però bueno, ja veurem què passarà, ja veurem quan arribarà, ja veurem a qui afectarà, però és que vostè està dient que l'impacte econòmic d'aquest canvi climàtic és ja, és a dir, som nosaltres, sí, i som els nostres fills. És a dir, que no és una cosa que dir, bueno, és que això hi haurà un efecte al cap d'aquí de 100 anys. No, vostè parla de ja.
Sí, i hi ha aquest estudi, aquest article de Nature, que es pot consultar, és gratuït, eh? És a dir, no s'ha de pagar per consultar-ho. Aquest canvi que s'està produint té uns efectes que ja són ineludibles. És a dir, hem fet una sèrie de coses en els darrers 50 anys que ja han tingut una sèrie de conseqüències que són inevitables. Per exemple, el gel de l'Antàrtida, que ja ha desaparegut, però que s'ha fet, ja no es tornarà a formar aquest gel, almenys en els propers milers d'anys, no? És a dir, no es tornarà a formar. És a dir, això ja té un impacte. Les mesures que s'han de posar en marxa per mitigar aquest canvi, aquests efectes, són unes mesures que són duríssimes, que són draconianes, i que jo crec que només es poden posar en marxa en sistemes semidictatorials.
Què m'està dient? De quines mesures estaríem parlant?
Per exemple, no sé, estic totalment inventant, eh? És a dir, a casa la calefacció a l'hivern no pot estar per sobre dels 14 graus, 13 graus. Dirà, ara vostè dirà, bueno, però amb això tens fred, t'has de posar un jersei a casa, un abric, vale, sí. Una mesura d'aquest tipus només es pot posar en marxa amb un sistema dictatorial. No es pot posar en marxa d'una altra manera.
Sí, vostè, a veure si els interpreta, eh? Vostè m'està dient que per frenar aquest impacte que estem explicant, si no hi ha mesures dictatorials, aquest impacte és impossible de frenar.
De frenar no, de mitigar.
De mitigar.
Cuidado, de mitigar, impossible, absolutament impossible. És a dir, perquè les persones, la població, és igual al país, eh? Bueno, al país ric, perquè, per exemple, al Sudan els és igual, perquè s'estan morint de gana, amb la qual això els afecta molt col·lateralment, no? És a dir, la persona, el seu benestar està fonamentat sobre un model de conducta que porta a contaminar. És a dir, quan una persona té la casa a l'hivern, la calefacció, la té a 25 graus i està en màniga curta, i, bueno, no és que ho faci destruir el medi ambient. Bueno, és que ja és una forma d'actuar. Aquesta persona està còmoda així i continua així. Clar, si a aquesta persona li dius, bueno, és que això és dolent, no has de fer, has de baixar la temperatura, hi haurà persones que, evidentment, ho faran, ho entendran, però altres persones diran que no, és a dir, que ells paguen els seus impostos, etcètera, etcètera, i no ho faran, o diran que no. I llavors, només amb mesures dictatorials, amb normes imposades, es pot arribar a aquesta situació. Qui diu això, diu l'aire condicionat, diu la circulació, diu l'autorització del cotxe, etcètera.
Que hi hagi un mandat que et caigui una multa, per exemple... No?
No, una multa no. No. Això no es pot fer amb multa. No. Això es pot fer, per exemple, instal·lant termostats a casa comandats des d'un lloc central i coses per l'estil. És a dir, amb una multa no.
Sí, els termostats controlats, per exemple, des d'un òrgan de govern.
Sí, algo així. És a dir, d'altra forma és impossible. Perquè, és a dir, no, com controlarà vostè la temperatura que té una persona a la seva casa? És a dir, és que això no es pot controlar, no.
Doncs escolti'm, ho veig negre, perquè jo no m'imagino que ara jo aquí la delegació del govern controli els termostats de Catalunya.
Bueno. No, però és que això, si es prenen mesures d'aquest tipus, no seria ni a nivell de Catalunya ni d'Espanya, això seria a nivell europeu, com a mínim, a nivell europeu. És a dir, l'ordre vindria de Brussel·les, que això seria molt positiu per als partits polítics, perquè podrien dir, no, és que Brussel·les l'ordena. Llavors, això seria
estem parlant
més fàcil
de parlar. Però de mesures molt dràstiques, com per exemple calefacció als 14 graus...
No, perdone, això m'ho he inventat.
Sí, per exemple, entendre'ns del que estem dient.
Sí, o la circulació de vehicles. Per exemple, ara la zona aquesta de baixes emissions, és a dir, em sembla que s'ha enrederit la posada en marxa 2 anys, sí. Perquè evidentment hi ha un problema amb els que tenen cotxes antics, vehicles de repartiment, etcètera, etcètera. Bueno, a l'any vinent es posa en marxa i punto. I el que no es pugui comprar un cotxe o el que tal, que utilitzi altres mitjans. Clar, aquesta és una mesura que és dictatorial.
Dictatorial, però vostè diu que és necessària.
Bueno, és que no, hi ha una altra forma, perquè el 100% de la població, encara que sigui a nivell inconscient, no acceptarà, perquè això està agredint el seu benestar. És a dir, no és que la majoria de la població digui no vull fer perquè vull fastiguejar el sistema. No, és que la persona dirà no, és que no vull viure pitjor. Vale? Perquè, a veure, a casa l'hivern s'està millor a 21 graus que a 14. Vale? Això és de calaix. Vull dir, llavors, si s'arriba a la conclusió de que és necessari baixar la temperatura de la calefacció a l'hivern a 14 graus, a la majoria de la població se li tindrà d'imposar. I clar, evidentment, aquí s'haurà de fer d'una forma que... l'ordre o la mesura no estigui en relació a la renta, perquè si no, evidentment, que és el problema que té, per exemple, la frase aquesta de quien contamina paga, no? Mm-hmm. És a dir, la frase aquesta de qui contamina paga té la lectura inversa, com pago puc contaminar.
Exacte.
No, és a dir, ha de ser independentment de la renta. És a dir, no, aquesta ordre és una ordre per tothom, que ha de complir-la tothom, independentment que vostè tingui una renta de 10.000 euros anual o de 10 milions anual. És a dir, aquesta és una mesura per tothom.
Professor, hi ha un oient, el Josep Forcade, que ens diu: no dubteu que hi haurà paradisos ecològics a més de paradisos fiscals.
El problema que té el paradís, un paradís ecològic, el problema que té és que, a veure, si una persona està residint en un paradís fiscal, no paga impostos o paga molt menys impostos. Llavors, l'impacte que té és que el país d'on és originària aquesta persona no té uns ingressos fiscals. Bueno, això és dolent per al país, però al país del costat això li afecta molt poc o res. El problema que té el medi ambient és que si és l'efecte mariposa, no? És a dir, si vostè contamina Austràlia, l'impacte ho estan rebent a Canadà. És a dir, no és allò de que no, és que això només afecta uns quants i els altres no. És a dir, per què? Perquè, per exemple, la caiguda o la reducció del gel als pols, el que està implicant és, o està, o diuen que pot implicar, és l'atur de les corrents atlàntiques i de l'Atlàntic i del Pacífic, i això implicarà un canvi climàtic, no? És a dir, això afecta a tothom, no és que afecti a Perú sí i a Alemanya no, no? És a dir, això li afectarà a tothom. Evidentment, jo crec que en aquest cas concret els països ecològics no.
En el cas d'Espanya dèiem que aquests ingressos baixaran un 18% per culpa del canvi climàtic, i a Catalunya un 17,6%. Això, a la nostra butxaca, quan es notarà? O ja s'està notant?
Bueno, és que és interessant, això. A veure, el que és molt important és que als oients els hi quedi molt clar de que aquesta reducció que s'ha estimat dels ingressos és independentment de com baixi l'economia. És a dir, si el PIB puja o baixa, o el PIB hi ha més importació o menys, o arriba més turisme o no, etcètera, etcètera, independentment d'això, només degut a aquest canvi climàtic, a aquest impacte climàtic, es pot arribar a una reducció d'ingressos del 18%. Això què significa? Bueno, el que significa és que quan arribi l'any 2050, l'economia l'economia de cada persona estarà com estigui, menys un 18%.
Caram.
No és que fins al 31 de desembre del 2049 estem d'una manera i l'1 de gener del 2050 ens despertarem i plum, serem un 18% més pobres. No. És a dir, això, de fet, aquest procés ja ha començat. És a dir, em sembla que és de fa 3 anys o 4 anys que un estudi que va fer les Nacions Unides ja va dir que, és el que comentava abans, no?, que hi ha una sèrie d'impactes que ja són irreversibles. He posat l'exemple del gel, no? O sigui, el gel que ja ha desaparegut, ja no tornarà. Hi han coses que es podrien revertir, però que realment és molt complicat. És a dir, per exemple, que és una utopia, ja ho sé, però encara que sigui a nivell utòpic, podria desaparèixer d'avui per demà els envasos de plàstic no retornable. Torno a dir que és una utopia, eh? Uh-huh. Però bueno, suposem-ho. Però els envasos de plàstic que estan al mar flotant, etc, etc, aquells ja estan. I llavors treure'ls és possible, és teòricament possible, però és caríssim. Llavors hi ha una sèrie de coses que es poden fer que són relatives.
Avall i sense frens. El que passa que avui hem explicat, en aquest programa hem parlat molt de canvi climàtic, avui hem explicat una qüestió que és el que suposarà econòmicament i ens pot suposar econòmicament a nosaltres aquest canvi climàtic.
Sí, sí, però de tota manera, si em permet un moment, de tota manera hem de pensar, és a dir, hem de pensar que això és conseqüència del nostre nivell de benestar actual. És a dir, hem crescut tant i estem també, bueno, uns millor que altres, evidentment, perquè hem contaminat. És a dir, si algú al 1820 hagués dit no, s'ha de tenir en compte de la contaminació, no s'ha de contaminar, s'ha de tenir cura del medi ambient, etc, etc, és a dir, el nostre nivell econòmic actual seria diferent, no seria aquest. Potser seríem més feliços. Això és una altra història. Però el nostre, torno a dir, el nostre model de creixement està basat en la contaminació.
És un bon titular i una idea per la qual podem reflexionar. Canviem d'història perquè voldríem parlar de Tesla, professor. Perquè és notícia per diversos motius. Per començar, la companyia ha anunciat que acomiadarà el 10% de la plantilla global, és a dir, unes 15.000 persones, per reduir costos. Això ho va comunicar aquest passat dilluns Elon Musk als seus empleats a través d'un correu electrònic. Fixeu-vos, un correu electrònic, demana que tornis. La caixa ja te l'enviarem. I paral·lelament a aquesta notícia, Musk ha demanat a la Junta de Tesla, fixeu-vos, que aprovi un augment de la seva remuneració amb un bonus de 56.000 milions de dòlars. T'ha d'anar molt bé la cosa, eh? Aquest bonus va ser anul·lat per una jutgessa després que un dels accionistes presentés una denúncia contra aquesta remuneració. La pregunta és, quin sentit té que Elon Musk vulgui acomiadar 15.000 persones i a la vegada demani tota aquesta pasta, aquest bonus de 56.000 milions de dòlars, professor?
Bueno, la primera part de la pregunta...
Els treballadors deuen dir, escolti'm, cobri una miqueta menys que jo torno demà a posar rodes.
Sí. A veure, la primera part de la pregunta hem de parlar d'una altra cosa, que són els cotxes xinesos.
A veure.
A veure, fa 20 anys el govern xinès va fer una llista d'elements, de línies industrials, en els quals Xina, d'aquí 20 anys després, volia ser líder mundial. Una d'elles és el cotxe elèctric. Llavors, durant 20 anys, el govern xinès ha portat una política específica per desenvolupar el cotxe elèctric, amb indústries relacionades amb el vehicle elèctric, components, etc. En Xina, fer aquestes coses és relativament fàcil, perquè evidentment és un país d'economia planificada, malgrat que sigui capitalista, amb un govern que, bueno, evidentment no té oposició. Bé, avui dia, i això està reconegut per tots els experts en automòbil, avui dia Xina està per davant de la resta del món en cotxe elèctric, no híbrid enxufable, no, elèctric puro, 5 anys. És a dir, la tecnologia del cotxe elèctric xinès, torno a dir, està 5 anys per davant de la tecnologia de qualsevol marca, de qualsevol altre país, sigui europeu, japonès, Estats Units, etc. De fet, un expert, una consultora de l'automòbil als Estats Units va dir que si demà comencés a entrar cotxe elèctric als Estats Units sense cap tipus de problema, la indústria de l'automòbil estadounidenca s'enfonsava.
Bueno, és que jo, a través de les xarxes, no paro de veure comparacions entre cotxes xinesos que tenen el mateix aspecte, jo no hi entenc, el mateix aspecte des de fora i sembla que uns complements molt semblants als Tesla, i molt més bé de preu. Però quan dic molt més bé de preu, vull dir, vaja, cotxes molt, molt, molt assequibles. El que fins ara costa, doncs, uns 50.000 euros, per posar-hi un preu, perquè n'hi ha de més barats i de més cars, aquests xinesos per 26.000 te'l fan.
O sigui, la meitat d'un Tesla...
Exacte.
Et costa, bueno, un vehicle xinès.
Bueno, aquí no sé... No, això és a Xina, eh? Aquí no seria exactament igual. Bé, llavors, entrem Tesla. Tesla, a Xina, tenia un èxit brutal. És a dir, venia a dojo, Tesla. Fins que, sobretot, hi ha marques molt, molt específiques, xineses com BYD, per exemple, BYD, que han desenvolupat unes... qualitats excepcionals, relativament. És a dir, hi han models de BYD o de Chery, etc, que realment superen en qualitat els Tesla. Realment.
Ah, sí? O sigui, hi ha aquestes marques, hi ha cotxe xinès que ara mateix ens diu vostè que supera Tesla?
Sí, sí. A nivell de software podríem discutir, discutir no, amb mi no, perquè jo no sóc un expert, però a nivell de qualitat realment sí, i a nivell de software qui entén diu que també, i evidentment surten moltíssim més baratos que el Tesla. Llavors, què ha passat? Bueno, el que ha passat és que aquests vehicles estan començant a arribar a Europa o als Estats Units d'una manera o d'una altra. Entre parèntesi, al mes d'agost del 2023 un cotxe o la marca de cotxes més venuda a Espanya va ser xinesa, i a la vegada a Xina Tesla ha baixat ventes. Què ha passat? El que ha passat és que en el primer trimestre del 2024 Tesla ha entregat menys cotxes. Què significa això? Significa que evidentment els ingressos de Tesla ha baixat la seva cotització a borsa. Tesla evidentment ha posat excuses, i per baixar costos el senyor Musk ha arribat a la conclusió d'acomiadar 15.000 persones, i ja diuen que seran més, eh? Ja diuen que seran més, perquè a la vegada Tesla ha posat o vol posar en marxa, uns diuen que ja ho està fent, altres diuen que ho posarà en marxa un nou sistema de producció de vehicles.
Ah, a veure.
Que es diu unboxing. Això és d'aquelles coses que pot ser un èxit brutal o un fracàs absolut. És a dir, un cotxe, no sé si vostè ha vist una línia de producció de vehicles,
sí.
Primer fan el xassis, després el bastidor, mm. el cotxe va avançant, li posen el capó, la part trasera, el pinten, i llavors comencen a posar coses a dins. Bé? És a dir, van de fora a dins, vale? Aquest sistema de Tesla consisteix en anar de dins cap a fora. És a dir, primer posen la bateria, després van posant tot el que envolta la bateria, la transmissió, les peces del capó, etc, etc, les fan a part, pintades a part, ho posen després, fan les soldadures i acaba el cotxe complet. És a dir, en lloc d'anar de fora a dins, van de dins a fora. Bueno, ara, clar, ara vostè dirà, bueno, i això que... Bueno, què implica això?
Sí.
Bueno, segons Tesla, això implica baixar el cost de personal al 40% i fer el cotxe al 25% més ràpid.
Bon.
Si això és veritat, evidentment el cost de produir un Tesla baixarà en vertical. El problema que té això és que això li durarà, aquest avantatge, li durarà un temps, perquè si funciona, els altres li copiaran. Per exemple, això va passar amb la Gigapress. La Gigapress és un maquinot monstruós, monstruós, eh? Monstruós, que pot tenir de llarg 50 metres, ideal, doncs 25, en el que fabrica, per injecció d'alumini fos, peces que són un conjunt de 40 peces que abans es tenien de soldar i ara es fan de cop. Això és un invent de Tesla i ara ho han copiat altres marques. És a dir, que aquests invents, si funcionen, et donen un avantatge comparativa durant un temps, però després també són copiats.
Però ens deia que hi ha un avantatge xinesa de 5 anys, no?
Sí, amb la tecnologia clarament sí. Llavors, què és el que volen els xinesos? Que el que volen els xinesos és posar fàbriques a Europa i als Estats Units perquè no els apliquin arancels. Per quin motiu? Clar, Europa i els Estats Units el que estan dient és que les empreses xineses estan subvencionades per l'Estat i per això poden treballar aquests costos tan baixos i vendre els cotxes a uns preus tan baixos. Jo no entro a valorar si és cert o no és cert, perquè, bueno, perquè no ho sé. No ho sé. Però els europeus diuen que sí, els americans també, però sobretot els europeus diuen que hi ha aquestes subvencions i llavors volen posar arancels per augmentar els preus d'entrada. Clar, és diferent si aquesta gent ja tenen una fàbrica a Europa.
M'ho posa perfecte, perquè aquesta setmana s'ha anunciat que la companyia xinesa Chery, que vostè mencionava abans, posarà en marxa a Barcelona la seva primera fàbrica europea de cotxes elèctrics. Els cotxes
sí,
es produirà conjuntament amb l'empresa espanyola EUB Motors i es fabricaran a la planta que fins al 2020 havia estat ocupada per Nissan.
Sí, però cuidado amb això. Això pot ser una bona notícia o no. M'explico. És cert que, de fet, diuen que a partir de setembre ja volen començar a vendre cotxes fabricats a aquesta fàbrica, però aquests cotxes que es fabricaran a l'antiga fàbrica de Nissan es fabricaran a partir de peces de subconjunts que vindran ja muntats de Xina. És a dir, per exemple, vindrà tot el tablier, i això ho encaixaran. Vindrà tota una porta muntada, però tota la porta, i l'encaixaran. És a dir, serà com un mecano de subconjunts.
Però els preus dels cotxes que sortiran d'aquesta fàbrica seran més barats dels d'altres companyies, no xineses?
En teoria han de ser-ho.
Molt més barats?
Sí, però és que, a veure, un preu sempre és funció de la quantitat de diners que la persona que compra vol pagar o està disposada a pagar. És a dir, m'ho estic inventant, si un cotxe fabricat per Chery aquí a la zona franca el pot vendre per 30.000 euros i el mercat està disposat a pagar 45.000, possiblement el vendrà per 37 o 38. Mm-hmm. M'explico?
Sí, sí.
Més barat, però més car del que li costaria a ella. Bueno, el que anava, vindran conjunts, el qual significa que l'impacte sobre la indústria local serà zero. Un altre problema. Sembla ser que la fàbrica de la Zona Franca només pot fabricar entre 50 i 60.000 unitats. Això és molt poc. Això és molt poc si està pensant, Xeri, en subministrar al mercat europeu. I aquesta fàbrica no es pot ampliar, eh? No es diu, no, doncs es fa més gran. No, no es pot. Llavors, això significa que una de dues, o munta una altra fàbrica, o es limita la seva venda d'Europa. Si munta una altra fàbrica, la pot muntar a Espanya o la pot muntar a Hongria. Amb la qual cosa, l'impacte positiu que tindrà a Espanya serà més limitat. És a dir, jo crec que està bé, evidentment, que Xeri hagi aterrat aquí a Barcelona, però jo crec que l'impacte real econòmic que tindrà està per veure.
Jo estic llegint ara, professor, que en un primer moment hi haurà 600 llocs de treball i
no,
quan...
No, cuidado, no, 150, 150.
Doncs aquí llegeixo, la llegada de Xeri permetirà recuperar aproximadamente 600 empleos.
No, però, no, però és el que estava dient. Com funcionarà amb subconjunts portats des de Xina... Per fer això, almenys fins al setembre, octubre, només li caldran 150 treballadors. Llavors, la resta, fins als 600, de moment estan fent cursos de formació.
O sigui, a la llarga sí que pot haver-hi 600 treballadors.
Sí. Per tant, sí. Si jo ara sí. Vull comprar un cotxe elèctric i tinc la intenció, per exemple, penso en Tesla, vostè em diria, esperis que vindran els xinesos, serà la mateixa qualitat o millor i més barat?
Home, perdoni, jo no li puc dir això, perquè sembla que estigui fent publicitat d'una marca o d'una tecnologia. És a dir, jo l'única cosa que li puc dir és que si vostè està pensant en comprar-se un cotxe,
sí.
no diem marques,
sí.
Un cotxe elèctric.
Un cotxe elèctric,
eh?
Sí.
Elèctrico puro, eh? Val. Elèctrico puro.
Sí.
De moment esperi.
Perquè,
l'única cosa que li puc dir.
Val. I la segona part, que ja la dic jo, és perquè el compraré més barat.
No només més barat, el pot comprar més barat i a la vegada que sigui millor.
I serà xinès?
Bueno, a veure, no ho sé, aquí és el que no li puc dir. Aquí és el que no li puc dir. Una cosa, faci una cosa, no, però és que les persones que ens estan sentint
sí.
Poden fer una cosa.
A veure.
O sigui, entrin quan es pugui, entrin amb un cotxe xinès, el miren i tal, i el proven. I a veure què.
Mm. També hi ha oients
per exemple,
que diuen que els taxistes Els taxistes,
perdó?
Ens diu un oient que els taxistes porten Tesla.
Sí, això és
diu,
veritat.
Per alguna cosa serà.
Sí, sí.
Bueno, els taxistes porten Tesla, entre altres raons, perquè jo conec un parell de taxistes que tenen Tesla, concretament conec tres, i estan encantats perquè són taxistes que fan molta carretera, almenys els que jo conec, eh? Fan molta carretera, no fan distàncies superllarguíssimes, és a dir, no és anar a Madrid, i llavors, per l'autonomia que tenen, van, tornen i ho poden carregar tranquil·lament. És a dir, no estan constantment donant voltes. Sí, per algo serà, evidentment.
Bé, doncs veurem què passa, eh? Veurem com juguen les marques europees aquesta competència, veurem quins preus arriben aquí a les marques xineses i també la qualitat, evidentment, dels uns i dels altres i que cadascú prengui la decisió que vulgui prendre. Em quedava la segona part de la pregunta quan hem començat a parlar de Tesla, professor, que és això de l'acomiadament de les 15.000 persones i aquest bonus que es vol cobrar Elon Musk de 56.000 milions de dòlars, si vostè hi troba
bueno,
coherència.
Bueno, a veure, el bonus aquest és que, clar, a veure, el sistema capitalista és el sistema capitalista. És a dir, aquest bonus no va ser decidit ahir, aquest bonus va decidit fa mesos.
Yeah.
Quan Tesla anava com una moto, quan Tesla venia a la Monda, quan Tesla bueno, era superfabulós i ningú qüestionava res de Tesla. I llavors es va decidir que el senyor Mas tindria un bonus de 56.000 milions. El que passa és que un accionista això ho va denunciar i una jutgessa ho va aturar. Però, a veure, és a dir, aquestes dues situacions han passat en moments diferents, és a dir, entre que aquest bonus va ser concedit per al Consell d'Administració, el senyor Mas, a l'actualitat, han passat uns mesos. És a dir, no es pot vincular allò amb l'acomiadament de 15.000 persones, perquè aquest bonus va ser concedit, torno a dir, quan ningú qüestionava res de Tesla. Llavors, si el que es vol qüestionar que el senyor Mas cobri o no aquest bonus, s'ha d'analitzar la situació de fa X mesos, no recordo quants, quan el Consell d'Administració va decidir concedir aquest bonus al senyor Mas. No sé si m'explico.
Sí, que es va decidir en un moment i arriba en un altre moment, en un moment d'acomiadaments.
És a dir, si aquest accionista no hagués denunciat aquest bonus al senyor Mas, que el senyor Mas ho hagués cobrat fa X mesos, i avui ningú parlaria d'aquest bonus. El que passa és que un accionista ho va denunciar, una jutgessa dels Estats Units va acceptar aquesta denúncia, va aturar el pagament del bonus, i el que passa és que la jutgessa no va dir que el senyor Mas no tenia de cobrar aquest bonus. Que jo sàpiga, aquesta sentència no s'ha pronunciat, és a dir, que encara s'ha de produir el pronunciament sobre aquesta denúncia. I clar, ara el senyor Mas diu, bueno, jo vull cobrar el meu bonus. El que passa és que, bueno, ho ha dit ara...
Que li coincideix amb els acomiadaments, clar.
Exacte.
I això fa una mica de mal als ulls.
Home, queda fatal.
Evidentment, però és que, perdoni, és que el sistema capitalista és així. Ja. Clar, a veure, es pot agradar o no, però és així.
Clar, és que em poso en el lloc del treballador i qui m'està fotent fora perquè diu que les coses no van bé està cobrant un bonus.
I professor, aquest senyor ja té molts diners. És a dir... Sí. A veure, que no li fan falta... O sigui, té molts... Però
que no
en
cobri
diners.
Tants, home, ja en té prou, esclar.
No, però és que, de veritat, sí, és una de les persones més riques del planeta. Sí, sí, i al final sí, penses, estic fent fora a milers de treballadors...
Clar, però el problema és que si s'ha pactat així, algú ho haurà pactat.
Sí, però pot canviar de decisió, no? Dic jo. Aquest senyor pot canviar de decisió.
Elon Musk digui, cobraré menys.
Sí, exacte.
Sí,
dic,
mireu, l'empresa va malament...
Seré tan bona persona...
Jo ja tinc prou diners i ho dono per no haver d'acomiadar aquest... Vale. Treballadors.
Això el senyor Mas...
Cuidado.
El senyor Mas... És interessant, això, eh? El senyor Mas podria dir com Tesla està en una situació, diguem, entre cometes, delicada, jo renuncio a cobrar els 56.000 milions. Això ho podria dir. Però els 15.000 treballadors van fora per reduir els costos de Tesla.
Ja. Yeah.
És a dir, les dues coses no estan vinculades. El que passa és que, és a dir, l'acomiadament dels 15.000 treballadors es produiria perquè avui no són necessaris, però la comptabilitat de Tesla milloraria perquè no es tindria de fer aquest pagament al senyor Musk. M'explico?
Sí,
totalment.
S'entén perfectament.
A veure, que els hi rebaixaran el lot de Nadal, també, perquè és un moment. Escolta, m'ha sigut molt interessant això d'avui, eh? Tesla és una gran marca, genera un munt de debats. Hi ha fans de Tesla, com hi ha fans d'Apple, que van a favor, facin les coses ben fetes o facin les coses mal fetes. És una empresa que jo crec que ens donarà molts titulars. Veurem com aguanta, per exemple, aquesta competència que avui comentàvem amb Santiago Niño Becerra. Professor, un plaer, com sempre.
Molt bé, bona tarda i moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.